els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida, un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts, amics i amigues, al nostre espai Taula Compartida. Cada setmana us obrim les portes per oferir-vos un punt de trobada a través d'aquest podcast entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. L'Església proposa l'exemple de nombrosos sants i santes que han testimoniat i defensat la veritat moral fins al martiri o han preferit la mort abans que no pas cometre un sol pecat mortal. Elevant-los a l'honor dels altars, l'Església ha canonitzat el seu testimoni i ha declarat veritable el seu judici, segons el qual l'amor implica obligatòriament el respecte dels seus manaments, fins i tot en les circumstàncies més greus, i el rebuig a trair-los, encara que fos amb la intenció de salvar la pròpia vida. Si el martiri és el testimoni culminant de la veritat moral, al qual relativament pocs són cridats, existeix un testimoni també de coherència que tots els cristians han d'estar disposats a donar cada dia, fins i tot amb patiments i grans sacrificis. El cristià, en implorar amb la seva pregària la gràcia de Déu, està cridat a una entrega de vegades heroica. El sosté la virtut de la fortalesa, que, com ensenya Sant Gregori el Gran, el capacita per estimar les dificultats d'aquest món amb vista al premi etern. Aquesta completa orientació dels punts 91 i 93 de l'encíclica Veritatis Splendor, la resplendor de la veritat, de Sant Joan Pau II, ens serveix de punt de partida per parlar de la persecució dels cristians. A la nostra taula compartida presentarem dos testimonis que ens poden parlar d'aquesta dura realitat, aquella que troba el seu sentit precisament en la creu de Jesucrist.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
I saludem les dues persones que formen la nostra taula en aquesta edició. D'una banda, saludem Glaisis Carbonell, del Departament de Comunicació d'Ajuda a l'Església Necessitada a Espanya. Hola, bienvenida. ¿Cómo estamos? Muchas gracias.
Hola, gracias a vosotros por contar con Ayuda a la Iglesia Necesitada para este programa.
Sí, con mucho gusto, porque hablar de persecución es precisamente referir-nos a esta fundació de la que daremos también algunas pincelades. I d'altra banda tenim amb nosaltres Núria Miralles, religiosa germaneta de Jesús, inspirada en l'espiritualitat de Sant Carles de Foucault, un dels innombrables noms propis per exemplificar el que és el martiri. Germana Núria o germaneta Núria, hola, com està? Benvinguda, gràcies.
Hola.
Molt bé, agraïts de comptar amb vostè. Bé, la persecució dels cristians per odi a la fe o per motivacions autoritàries és una realitat encara molt present en aquest món nostre que considerem més lliure que el de segles passats, però això ho podríem posar entre moltes cometes. Encara en ple segle XXI, ens ho recorda sovint el Papa Francesc, hi ha assassinats de sacerdots missioners i missioneres i persones creients en general, com també persecució en forma d'exclusió, de marginació o de prohibicions, de manca de llibertat religiosa en definitiva. La llibertat religiosa és un dret fonamental reconegut per la declaració del 1948. I ara entrem a parlar d'Ajuda a l'Església Necessitada, que elabora l'informe sobre la llibertat religiosa al món. En el del 2021, per exemple, diu que en un país de cada tres es registren greus violacions de la llibertat religiosa. El dret a la llibertat religiosa no va ser respectat en 62 dels 196 països sobirans. És a dir, que en un de cada tres d'aquests països hi ha violacions d'aquesta llibertat. Tot plegat es refereix al període del 2018 al 2020. I, Glaisis, hablar de ayuda a la Iglesia necesitada es hablar precisament de atención, ¿no?, a estas personas perseguidas. Recordemos que fue fundada por el religioso holandés de la orden premostratense de San Norberto, Berenfred van Straten, En 1947 recibió un encargo de Pío XII. Bueno, y ayuda a la Iglesia necesitada en general, sin entrar en momentos concretos. ¿Qué es lo que realiza Glaisis? ¿Qué destacarías brevemente?
Pues Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación pontificia que pone su mirada en la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Estamos pendientes de todos aquellos cristianos que sufren por su fe en muchos países donde no se respeta este derecho universal de todos los seres humanos, que es la libertad religiosa. Y pues en esos países ayudamos con proyectos, pero también somos su voz, sobre todo aquí en Occidente, para que todo el mundo conozca esta realidad de hoy en día, e invitamos también a rezar por todos nuestros hermanos que sufren por la fe.
Es estimular, en definitiva, la comunión de bienes, ayudando a esos sacerdotes que no tienen, por ejemplo, medio para desplazarse, incluso no tienen casa a veces para llevar y atender una parroquia, y así podríamos poner muchos ejemplos, también laicos y familias misioneras que están en países donde casi casi viven en la clandestinidad, ¿no?
Así es, muchos de los proyectos que nos llegan de estos países necesitados, pues precisamente son proyectos que cubren las necesidades de transportación en muchos lugares donde los sacerdotes, las religiosas, tienen que desplazarse largas distancias para anunciar la buena noticia y para socorrer a mucha población. Y pues en esos sitios, por ejemplo, ayudamos con transporte, pero también ayudamos con la edificación de templos, de colegios también, que llevan a cabo sacerdotes, religiosas. Tenemos los estipendios de misa, que son el sostén de muchos sacerdotes en el mundo, gracias al cual ellos pueden pues seguir con su labor pastoral, con su labor misionera en estos países de necesidad.
Los estipendios de misas es una cosa tan sencilla como encargar una misa con una intención, como se hace con los difuntos, pero precisamente para dar ese dinero a una necesidad concreta, ¿no? De un país, de África, de Asia, de donde sea.
Eso es, es una campaña, son proyectos que Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva a cabo durante todo el año. De hecho, por ejemplo, es una de las ayudas que mandamos a Ucrania, especialmente en este año de invasión rusa. Pues los estipendios de misa están sirviendo para que los sacerdotes puedan seguir junto al pueblo, consolándoles, ayudándoles en medio de la situación que están viviendo en estos momentos.
Són moltes les necessitats concretes que atén Ajuda a l'Església Necessitada. Del temps present en què, amics oients, estigueu escoltant aquest programa, aquest podcast, i d'altres moments passats i fins i tot futurs, que no podem anticipar concretament, però sempre hi ha, malauradament, aquestes necessitats. I també ens acompanya, Núria Miralles, l'hem saludat abans, ella és germaneta de Jesús, i entre els molts noms propis de persones perseguides que han donat la vida per Crist, hi ha el del recentment canonitzat, el del Sant Carles de Foucault. Ens pot recordar, germaneta Núria, breument, perquè el temps aquí és molt limitat, com va ser el testimoni de martiri de Carles de Foucault, un home que no va tenir por, que va anar a conviure, no?, amb els Tuaregs al nord d'Àfrica, i fins i tot estimant-los, va donar la vida.
Sí. Deixa'm dir, Ignasi, que el context en què nosaltres estem, en seguiment del germà Carles, és sempre un context d'amistat amb la gent. I el germanet Carles també era molt estimat pels Tuaregs d'allà a la regió. Però què passa? Que ve gent de fora que no té idea del que es viu allà, en un context de la guerra europea pel germà Carles i nosaltres, doncs, a vegades en contextes de l'Àfrica Occidental on l'integrisme islàmic ha pujat molt, fa canviar les coses. O sigui, que el germà Carles no va ser matat per persones d'allà. Va ser matat pels senussistes que van venir del costat de Líbia pagats pels alemanys, que era francès.
És a dir, un odi a la fe que ell no tenia al seu voltant, tot i que eren gent de creences diferents a la seva, sinó d'unes persones que van venir de fora, però en qualsevol cas va ser odi a la fe.
Els musulmans els que el van matar,
sí. Sí, evidentment no podem... Sí, sí.
En aquests conflictes hi ha moltes coses que es barregen.
Sí.
I per això nosaltres, la nostra història, com a germanetes, és més una història d'amistat que una història d'anar contra algú.
Sí, certament.
Vull dir?
Sí, 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 l'entenem perfectament. De fet, les...
És molt important l'ajuda que es dona a les persones que es troben en llocs de persecució.
De persecució, efectivament, com encara està passant a Llíbia i també a Algèria, en altres llocs del nord d'Àfrica.
Sí, 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 sí. I justament ara acabo de parlar amb una germaneta que va estar als camps entre Tunísia i Llíbia, una catalana. I m'ha dit, diu, mira, jo vaig haver de marxar del camp perquè primer van calar foc a l'església que els d'Eritrea havien fet, una tenda de campanya que era l'església pels cristians quinesis.
Sí, sí, sí.
Després van... Però, és clar, qui t'ho diu que sigui contra la fe només o que també s'hi barregi la colonització d'aquests països...
En... Clar, clar. No, sí, precisament, potser el més important davant de la creu de Crist no és segurament la motivació última de la persona que t'ha matat, és la disponibilitat, no?, a donar la vida sense renunciar a Crist. Potser aquesta és la clau més que no pas l'altra. Després l'Església farà un reconeixement com a màrtir o com a no màrtir o simplement serà sant davant de Déu, aquell home o aquella dona, no? Però l'entenem perfectament. Potser no és tant la dimensió humana i històrica...
Puri màrtir, sí.
És un martiri, en qualsevol cas, és una mort sense renunciar a la fe. Avui parlem en el nostre espai Taula Compartida amb Núria Miralles, germaneta de Jesús, inspirada en l'espiritualitat de Sant Carles de Foucault, i amb Glaisis Carbonell, del Departament de Comunicació d'Ajuda a l'Església Necessitada a Espanya. Recordem molt breument que Carles de Foucault, després d'haver estat militar i explorador, es va ordenar sacerdot regular després d'una experiència de conversió que el va fer tornar a l'Església Catòlica. Ell va néixer a França, a Estrasburg, i va morir a Tamanrasset, al Sàhara algerià, el dia 1 de desembre de 1916. Havia nascut el 1858. I volviendo, Glaisis, a Ayuda a la Iglesia Necesitada, podemos recordar que cada año hace una campaña, ¿no? Propone una campaña en el 2022 por Navidad y 2023 es a favor de Siria, pero cada año se prioriza un país, ¿verdad?
Sí, bueno, a lo largo de todo el año tenemos varias campañas. Ciertamente la campaña de Navidad es de las más importantes que tenemos. El año pasado estuvimos hablando de Siria, donde están cumpliendo casi 12 años de guerra y hay una gran necesidad ahora más, después del terremoto, y pues ha sido una campaña donde hemos tenido impresionantes testimonios de la fe de los cristianos de allí, que a pesar de todas las necesidades y todo el contexto en el que están viviendo, pues no renuncian a Jesús. Uh-huh. Y en cada ayuda, en cada oración, en cada gesto, pues ven a Jesucristo, ven la esperanza de seguir en su tierra, de seguir allí anunciando a Jesucristo, y pues por eso nosotros cada año ponemos la mirada en un país determinado donde los cristianos están sufriendo o bien necesidad o bien persecución, un poco para visibilizarlo y porque también necesitan, en primer lugar, oración, que es lo primero que piden los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo, por favor, recen por nosotros, sí. Es lo primero que pedimos desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, esa oración constante por la Iglesia necesitada y perseguida en el mundo, y pues luego llamamos a la colaboración con ellos.
Sí. Encara una última dada que destaquem dintre de l'informe sobre llibertat religiosa al món 2021, que recull dades que van del període del 2018 al 2020, el 42% de les nacions africanes, és a dir, gairebé la meitat, van veure verificades violacions de la llibertat religiosa. I en 42 països, el 21% del total, abandonar o canviar la pròpia religió pot determinar greus conseqüències legals o socials. Això en ple segle XXI no s'entén, sincerament. A més, en alguns països l'ajuda humanitària ha estat denegada a les minories religioses. La pandèmia va ser utilitzada com a pretext per estigmatitzar alguns grups religiosos acusats d'haver difós o fins i tot causat la pandèmia. Tenim dos exemples, el d'ajuda a l'Església necessitada, el del carisma de Sant Carles de Foucault. Germaneta Núria, una última intervenció breu, si pot ser, sobre l'obra que va deixar Carles de Foucault. Hi ha les Germanetes de Jesús, on està vostè integrada, però també hi ha una fraternitat laica, hi ha diferents obres, oi, que funcionen?
I tant, moltes rames a la família espiritual del germà Carles, com es pot dir mateix dels franciscans, dels dominics.
I tant, i de moltes...
Moltes famílies.
Sí.
Ara, sempre estem en comunió i ens passem les notícies uns dels altres, sí, sí. Mm-hmm.
Sí, i deixin-me dir, tant Glaisis com la germaneta Núria, que podríem posar molts exemples de noms propis, uns molt recents, altres no tan recents, però en qualsevol cas de les últimes dècades. Per exemple, Òscar Romero, que és sant, assassinat el 1980 mentre celebrava missa en un hospital d'El Salvador. El bisbe de Guatemala, Juan Gerardi, assassinat el 1998. Ignacio Ellacuría, jesuïta, i 5 jesuïtes espanyols més.
I tant.
El 1989 a El Salvador. Francesc Castelló, un laic català que no tenia res a veure amb els bàndols de guerra civil espanyola, assassinat per odi a la fe el 1936. El sagristà Diego València, del Jazires, un cas...
Sí, sí. Celebrat, segurament.
Sí, segurament. Esperem que sigui un cas aïllat.
Entre els que estan malament del cap i els que estan, els integristes, que tenen idees també, o sigui, tot una programació de cap que no va.
Sí.
Però hi ha integrisme en totes les religions. Per això et deia que el nostre és mirar el positiu de cada un.
Sí.
I estimar-nos.
I tant, i estimar-nos. Aquesta és la crida amb la qual ens quedem. El sagristà Diego València és un exemple de donar la fe en un moment doncs, ben inesperat. Potser no tenia ell la sensació d'estar perseguit, no?, en una ciutat andalusa com el Jazires, i com aquests podríem posar molts altres exemples. Nombrosos missioners i missioneres a Nigèria, Egipte, Algèria, en molts altres països del món. Bé, i tot agraint la presència de la germaneta Núria Miralles, li volem fer una última pregunta a Glaisis Carbonell, del Departament de Comunicació d'Ajuda a l'Església Necessitada a Espanya. És una pregunta sobre com ve el futur Ajuda a la Iglesia Necesitada. No sé si lo puede sintetizar, és difícil. ¿Tenemos un futuro en que vamos a mejor, en libertad religiosa, vamos a peor? Quizá depende de cada uno de nosotros que se respete más este derecho fundamental a la libertad religiosa, Glaisis.
Pues mira, es una pregunta complicada, pero nosotros tenemos el informe Libertad Religiosa en el Mundo que analiza pues cómo se comporta este derecho fundamental, y según el último informe de 2021, pues la población mundial cada vez sufre más violaciones a su derecho a la libertad religiosa. Por tanto, yo creo, y desde Ayuda a la Iglesia Necesitada creemos que es importante ser voz de lo que está pasando ahora mismo en el mundo, de que hay muchos países, de que el 67% de la población mundial vive en países con graves violaciones a la libertad religiosa.
Sí, sí.
En la medida en que seamos capaces de ser su voz, de hacer un llamado internacional a parar las armas, a detener la violencia y encomendarlo siempre a Dios, pues el futuro será un futuro mejor, ¿no?
Sí,
como
sí.
Cristianos siempre tenemos esperanza en que eso pueda pasar y en que se respete ese derecho con el que nacemos todos,
desde
el
luego.
Derecho a la libertad religiosa.
Y muchas veces no es necesariamente que te maten por ser cristiano, pero sí que te excluyan o incluso que esté prohibida la conversión al cristianismo. A lo mejor aunque no te maten, pero está prohibida. Entonces eso es una forma también
claro.
De persecución, desde luego.
Sí, hay persecución, hay discriminación. En nuestro informe delimitamos esas dos vertientes, porque
sí.
De alguna manera las dos son ataques a ese derecho fundamental que tenemos los seres humanos.
Desde luego. Moltes gràcies, Glaisis Carbonell, del Departament de Comunicació
d'Ajuda
a l'Església Necessitada. Encantadíssim. I gràcies també, Núria Miralles, germaneta de Jesús, de l'espiritualitat i el carisma de Sant Carles de Foucault. Una abraçada.
Sí, gràcies. Igualment.
Adéu a totes dues. Fins una altra. Que vagi bé.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
compartim avui per completar el nostre podcast una cançó que exalta la creu de Crist, la que dona sentit a l'amor que ell ens transmet, donant la seva vida, i al qual som cridats a respondre disposats també a donar la nostra pròpia vida, ja sigui amb el martiri o ja sigui amb la generositat, amb la disponibilitat, amb l'amor, en definitiva. El tema es titula A la creu i l'interpreta el grup worship.cat. Fins aquí el nostre espai podcast Taula Compartida, capítol 22. Salutacions del David Morral a les vies de so del Ferran Capdevila a la producció i de qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. Un plaer haver estat aquesta vegada novament punt de trobada per a tots vosaltres. La unitat en la diversitat és la gran riquesa de l'Església i del missatge cristià que es nodreix dels diferents carismes. Fins d'aquí 7 dies. Que vagi bé.
Taula Compartida, un podcast de Ràdio Estat.